El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
El passaport Covid està guanyant presència a casa nostra en aquests darrers mesos de la pandèmia. Des de fa setmanes és l'eina que es fa servir per poder entrar als locals d'oci nocturn i la patronal Pimec ha posat damunt la taula que pugui ser necessària en els entorns laborals. De moment, la Generalitat ha descartat fer-ne ús en aquest context. Ens fixem en aquesta qüestió. Ho fem parlant amb el Pere Vidal, que és professor col·laborador dels Estudis de Dret Laboral de la UOC. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Què diu la legislació laboral sobre un possible ús d'una eina com el passaport Covid?
Clar. El tema el tenim en què a dia d'avui les empreses no poden, per començar, no poden imposar, no poden obligar els seus treballadors a posar-se la vacuna i perquè l'únic que preveu la normativa laboral és que puguin recomanar o puguin oferir la possibilitat de vacunar-se, però el que no poden fer en cap cas és obligar. Això per començar. Llavors, el fet de que, per exemple, una empresa impedeixi als seus propis treballadors l'accés al centre de treball, al seu lloc de treball, i els obligui, per exemple, a fer teletreball o simplement que no els doni feina per no tenir la pauta de vacunació completa, doncs podria suposar, primer, una qüestió contrària a la normativa laboral, però és que també podria suposar una discriminació, perquè al final la decisió de vacunar-se o no, de moment, si no hi ha un canvi de la normativa, el no ser obligatòria, diguéssim, que està emparada en drets fonamentals, com és el dret, per exemple, el propi desenvolupament de la personalitat, no? I inclús a la llibertat ideològica de les persones. Llavors, a dia d'avui, tal com està la normativa actual, imposar el passaport Covid a les empreses, amb caràcter general, no és possible.
Clar, el que sí que és cert, i és el que diuen alguns sectors, no és que el passaport Covid en si no t'obliga a vacunar-te, t'obliga o bé o estar vacunat o bé a presentar un test d'antígens o una PCR, no?
Sí, clar, però el problema, clar, però al final, el presentar un test d'antígens, és veritat que ara són més assequibles, o un test de PCR, si és l'empresa la que el sufraga, la que el paga, doncs aquí doncs sí que podríem convalidar-ho d'alguna forma, però el que no podíem fer tampoc és fer-ho a càrrec, no?, que el cost de cada PCR o el cost de cada test d'antígens, que d'alguna manera s'hauria de fer cada 48 hores, cada dos dies d'anar a la feina, no?, diguéssim, ho hauria de sufragar l'empresa. És a dir, que suposaria un cost addicional. Però de totes maneres, al final aquí també hi ha una qüestió, més enllà del tema laboral, és que estem parlant de dades personals, no?, i a part dades personals especialment sensibles, no? com és el conèixer, no?, l'estat vacunal o l'estat de salut de les persones. Llavors, aquest tractament de les dades de caràcter personal, en principi, les ha de fer personal especialitzat, no?, que està format específicament per poder fer aquesta tipologia de tractament de dades, que això també suposa una problemàtica, clar, vol dir que no pot, per exemple, el teu jefe directe, doncs no pot disposar, no? No pot disposar aquestes dades de forma, diguéssim, sense les garanties que exigeix inclús la pròpia Agència de Protecció de Dades i inclús hi ha alguna resolució de l'Agència Catalana de Protecció de Dades que va en aquest sentit.
Per tant, al final s'encavalquen dues qüestions, no? Dades personals i, a més, dades sanitàries que encara estan més protegides, no?
Exactament. Al final, aquí, fins que no hi hagi l'autoritat competent per decidir, per poder validar aquesta mesura, hauria de ser que es promulgués una normativa per part de l'autoritat competent en matèria de salut pública que imposi aquestes mesures. És a dir, que imposi l'obligació de que les empreses puguin exigir als seus treballadors que facilitin el seu estat vacunal o que facilitin, no, la PCR. Amb la normativa actual, l'única forma que tindrien les empreses d'exigir-ho seria això, seria que es dictessin normes en matèria de salut pública que ho imposés. De la mateixa manera, això sí que és veritat, que ho ha validat el Tribunal Suprem en quant al passaport Covid per entrar a l'oci nocturn. També ho ha convalidat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que amb la reapertura, no, de l'oci nocturn de Catalunya, i altres TSJs que van en aquesta línia. Per tant, el que sí que s'està validant és les normatives de salut pública que imposen aquest passaport. Per tant, si hi hagués una normativa per les autoritats de salut pública que ho imposés, llavors sí que podrien demanar-ho a les empreses. A dia d'avui, aquesta obligació no existeix, no existeix aquesta norma i, per tant, no ho poden demanar.
Uh-huh. Per tant, aquesta seria, faltaria, diguéssim, una legislació superior que permetés que les empreses fessin aquest pas. Però sí que hi ha hagut empreses que al llarg de la pandèmia, no?, i alguns sectors econòmics han fet aquests testos de forma recurrent, no?, als seus treballadors, amb el cap als futbolistes, però hi ha altres sectors com, per exemple, els mèdics, no?, on sí que s'han estat fent unes PCRs recurrents per detectar possibles contagis i per evitar, per tant, doncs, que s'estengués més el virus. Això sí que podria fer una empresa, decidir que a partir d'ara els seus treballadors, per dir-ho d'alguna manera, es fan una PCR un cop al mes, un cop cada dues setmanes?
En aquests casos, el fet, ja no tant del passaport Covid, sinó el fet de la PCR, si aquesta PCR es fa amb una informació que es facilita només al servei de prevenció, que és qui té l'accés directe a les dades de salut, no se'n fa un tractament doncs, que pugui suposar una discriminació per a les persones que es neguen a fer-lo, I en sectors molt concrets, com pot ser el personal sanitari o el personal de residències de la tercera edat, que en molts casos tenen un règim especial, perquè no, molts d'ells són funcionaris o personal estatutari, és a dir, que tenen una regulació una mica diferent d'un treballador normal. En aquests casos es pot convalidar, però sempre tenint en compte això, la confidencialitat de les dades i que el tractament, en principi, només el tractament, és a dir, el qui té accés a aquestes dades únicament pot ser el personal del servei de prevenció o del servei mèdic corresponent.
Per tant, serien casos molt concrets. De fet, et volia preguntar també si podia haver excepcions en aquells casos en què siguin treballadors que treballin de cara al públic, no? Per exemple, botiguers, aquesta part de personal sanitari, és a dir, es podien establir alguna mena d'excepcions per la pròpia idiosincràsia del lloc de treball?
Clar, per exemple, al final aquí el fet de conèixer les de salut o el fet d'imposar-te una vacunació sempre ha de ser l'última opció. I m'explico el perquè. Al final, quan estem tocant possibles drets fonamentals, diguéssim que hi ha d'haver-hi una proporcionalitat i sempre s'ha de mirar si hi ha opcions, no?, que puguin arribar a la mateixa finalitat que busquem, que aquí és la protecció, no?, de la salut i evitar els contagis, amb altres mesures. Per exemple, en una tenda, doncs, l'empresa sí que els pot obligar, evidentment, a portar la mascareta, pot ficar pantalles, no?, pantalles davant de la caixa perquè la gent no estigui davant seu sense la protecció, la distància de seguretat. Diguéssim que tot això són mesures que al final arriben a la mateixa finalitat, però que no són tan invasives, no?, com pot ser el donar a conèixer les teves dades de salut. Per tant, en una botiga en caràcter general, jo no considero que fos proporcional el fet d'obligar la PCR. En altres sectors, com pot ser, per exemple, clar, el personal mèdic, que no només estan de cara al públic, sinó que estan tocant persones, doncs aquí sí que es podria arribar a aquesta exigència, clar, de fer la PCR. Sempre això, tenint en compte la confidencialitat i la forma restrictiva, no?, amb la que s'han de tractar aquestes dades.
Clar, en el cas d'aquest que ens explicaves de la botiga, no?, mascareta obligatòria, distància de seguretat, pantalla, de fet, són mesures que ja estan establertes, no?, des de Salut. Per tant, entenc que en aquest cas són mesures de fàcil aplicació perquè tenen el suport d'una administració superior, no?, allò que ens deies abans.
Exacte. De fet, aquí, si les empreses no prenguessin aquestes mesures, estarien incomplint la normativa, no?, que els imposa. Per tant, aquí sí que no és que sigui una obligació pel treballador, sinó que l'empresa té l'obligació d'adoptar unes mesures de seguretat i salut. Sempre, al final, l'empresa, diguéssim que aquestes mesures no les pot prendre per seu propi compte, no?, sinó que han de venir, primer, per les autoritats sanitàries i, a part, també han de tenir en compte sempre les recomanacions que els faci el seu servei de prevenció, que al final és diguéssim, qui ha d'assessorar a l'empresari a nivell de la protecció, de la seguretat i salut dels empleats.
Per tant, tenir en compte tota aquesta visió global. Vaig a una pregunta que pràcticament amb el que m'estàs explicant al llarg de l'entrevista me la respondràs fàcil, perquè ja veig per on va una mica. Però, tenint en compte el context en què ens trobem, ens podrien preguntar en una entrevista de feina si estem vacunats?
La resposta és no. No t'ho poden preguntar i, de fet, si et fan aquesta pregunta i hi ha forma d'acreditar que t'estan fent aquesta pregunta en una entrevista de feina, seria una pregunta sobre dades íntimes, sobre dades personals, que és inclús sancionable a nivell d'inspecció de treball, que està previst expressament en la normativa d'infraccions i sancions a l'ordre social. És pràcticament equiparable a si li pregunten a una possible candidata, doncs, si té pensat quedar-se embarassada o si li pregunten a un candidat si té una determinada enfermedad. Són preguntes sobre qüestions personals, sobre qüestions íntimes, que en cap cas poden condicionar l'accés, no?, a un lloc de treball. Amb caràcter general, si és potser per accedir a un lloc de treball, a una residència de tercera edat o en un lloc de treball molt específic, en un laboratori molt específic, o qüestions així, no?, molt, molt puntuals, es podria arribar a entendre, però en caràcter general són preguntes que no es poden fer.
Uh-huh. Per tant, preguntes que no es poden fer, que no s'han de fer, però que sabem, en el cas de les dones, no?, que hi ha moltes dones que denuncien que són preguntes que d'una forma o d'una altra se segueixen fent, no?
Sí, 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 i de fet hi ha sentències que confirmen sancions, inclús indemnitzacions per drets, per vulnerar drets fonamentals de treballadores per fer aquestes preguntes. Aquí, clar, la dificultat la tenim a l'hora de poder-ho acreditar, no? Perquè normalment la gent, tot i que és possible, que és legal, la gent no va a una entrevista de feina amb una gravadora, no?, o gravant la conversació amb el mòbil.
Per tant, recapitulant una mica sobre el que explicàvem, l'ús del passaport Covid ara mateix no tindria una legislació que el suportés en l'àmbit laboral, però que sí que hi hauria aquesta opció de presentar un test d'antígens o PCR sempre que ho pagués l'empresa i sempre que pel sector en el qual es dedica aquesta empresa estigués justificat. És això?
Sí, la meva opinió és aquesta, sí, efectivament.
Uh-huh. Per tant, a hores d'ara no hi ha aquesta legislació que permeti plantejar-se estar posant en marxa aquest passaport Covid en l'àmbit empresarial, malgrat que la patronal Pimec, de fet, deia, doncs, que podia ser necessari. I fins i tot deia la patronal, en aquest cas, que podria fomentar la vacunació.
Home, clar, si es posés com obligatori per poder treballar, ho fomentaria, de la mateixa manera que ho ha fomentat. Entenc jo el fer obligatori l'oci nocturn. Hi ha molta gent que només per poder accedir per anar a festa, diguéssim, doncs s'ha vacunat. Al final, per més que la gent ideològicament o per les raons que siguin estigui en contra, el fet de no vacunar-se o de no tenir la pauta completa és una forma, no només a nivell de salut, però sinó que també és una forma de complicar-se la vida en altres àmbits, clar.
Pere Vidal, professor col·laborador dels Estudis de Dret Laboral de la UOC, moltes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, que tingui un bon dia.
Adéu, bon dia.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.